Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Quim Monzó, bona tarda.
Bona tarda.
Què
bona
tal?
Tarda.
Com estàs?
Doncs una mica trist perquè ha acabat el partit de tennis que hem estat veient fins ara.
El de la Xarapova.
El Xarapova i l'Alemanya. Com es diu?
Kerber. Pardo, busca el partit, que ara no...
Kerber.
Angelique Kerber, que per cert ha guanyat Angelique Berg. Kerber. A Xarapova, per tant, no podrà continuar la seva trajectòria a la final de Wimbledon.
Ha estat un partit bonic de veure.
Sí. Com ha acabat el final? És a dir, quin tanteig? No, això ja ho sé, la Kerber és la que ha guanyat, però com el tanteig final, per sets, com ha quedat?
Jo em fixava sobretot amb els moviments de la càmera a posteriori, tot i que ha passat molt de temps des de l'època de Gabriela Sabatini, quan encara anaven amb les calces, que era el tennis...
Com calces?
Sí, ara els col·loquen unes calces que baixen una mica per la cuixa...
Com un pantalonet.
Amb una idea que sigui tot menys...
Però parlem de qüestions...
Lesiu. Però tot i així, aquest pantalonet ja estan esdevenint una mena de fetitx. Igual que els pantis, quan van aconseguir els pantis, la gent deia, oh, horrorós.
Marie Claire, un panti per a cada mujer.
El pas d'un temps es va convertir en una cosa...
Podem deixar de banda el panti per a cada mujer? El resultat?
Amb calceta
justa.
No, sí.
El resultat?
La càmera, que anava a nivell...
Sí.
El resultat?
No ho sé.
7-6-4-6-6-4.
7-6-4-6-6-4. Que és un número de telèfon? 7-6-4-6-6-4.
M'has dit que t'interessava el partit.
Sí, home, jo he vingut aquí molt d'hora.
Doncs per això t'estic dient que la Kerber ha guanyat a la Xarapova 7-6-4-6-6-4.
Doncs és un partit digne de veure.
Amb 3 sets.
Amb 3 sets.
Ara hi ha dos homes, ja.
Sí, ja... Sí, mira, no sé.
Sí, ara dos homes que són Rafa Nadal i el xicot aquest australià, que ara mateix, no em facis del nom, perquè
l'australià, ja està.
Kyrgios.
Sembla un nom de galeta.
Bueno, és australià, és un xicot australià. Bé, avui el Quim volia començar parlant de... concretament, el nou patrocinador del Barça, que és aquesta marca...
El Bacon.
D'electrodomèstics, línia blanca, línia marró.
Deco.
Beko.
Beko.
Així ens ho podem escoltar, no, el Javier Faus?
Sí, perquè llavors, si escoltem el que ell diu, ens servirà d'introducció per llavors reflexionar sobre aquest fet.
A veure.
La part més, potser més important, més rellevant d'aquest acord, és que inclou el logo dintre de la màniga de la samarreta. És a dir, per primera vegada, després de TV3, el Barça ha decidit incorporar dintre de la samarreta el logo a la màniga. També incorpora el logo a l'esquena de la samarreta d'entrenament i també incorporarà el logo Beko a la samarreta de calentament, el que diem l'avantmatch.
La primera vegada diu que porta el logo dins de la màniga i he pensat, mira, hauràs d'aixecar-li la màniga per veure on és el logo, però després ja ho has manat i ha dit que el porta a la màniga. Què passa? Jo vaig saber de l'existència d'això del Beko i vaig pensar, què collons és? Una mica vosaltres ahir em vau parlar.
A mi em va passar, volia saber si algú tenia electrodomèstics Beko.
Sí,
un grapat de gent.
Ho vaig escoltar un munt de gent. Jo el que passa que no havia sentit mai aquesta marca de res. No sabia ni què era, en principi. I llavors vaig començar a buscar, vaig trobar a les Wikipèdies la història de l'home que va muntar aquesta empresa als anys 50, que té una gran pluja... Aquí no, majoria de gent no en sabíem res.
No, jo no la coneixia, la marca.
Llavors vaig mirar com era el logo i vaig veure molt sorprès que era un logo completament diferent del que hi haurà a la samarreta del Barça.
Bueno, perquè ho han canviat.
Clar, però bueno, és que això té molta castanya. Té molta castanya perquè el logo antic era un logo amb caixa alta, com diríem, majúscules, Beko. Un logo clàssic, sense gaire res. O sigui, funcional, però no té una...
Beko. Sí, Deco.
Beko. I aleshores, el que sortia a la samarreta del Barça, a les fotos, no hi té res a veure. És a dir, diu Beko, però ho diu en minúscula, amb la lletra lleugerament arrodonida, està molt bé, i a sota hi ha aquesta mena de rúbrica amb sentit ascendent, que és una mica aquesta cosa que en publicitat s'ha entès, que una línia sempre ha d'anar de dreta a esquerra pujant. Mm. Perquè si la col·loques de dreta a esquerra baixant, crees una sensació depressiva. Mm. La qual cosa...
Que això, disculpa, amb les signatures dels Reis... Mm. Totes fan...
Amunt.
Deu ser, els hi deuen haver dit a nivell de màrqueting, eh? Sí, tot... Usted majestat, cuando firme, para arriba.
Para arriba. Ah,
totes les signatures... Com la de Beko, totes. De, com tu, com has dit això, de baix a dalt? Com...
Sí, o sigui, en sentit ascendent.
Correcte, correcte.
De dreta a esquerra... Les signatures
dels Reis, totes són així. Totes signen, i la Letizia igual, eh? Totes fan la mateixa signatura.
I què passa aquí? Home, doncs que és, o sigui, que per aquesta gent que portava dècades amb un logo inamovible... han aprofitat per presentar-lo, perquè no s'havia vist mai aquest nou logo.
Ah, és nou?
És nou, de trinca. Aquesta és la cosa. Jo no ho sabia, m'ho havien sumat, perquè, clar, si busques a Google imatges, et surten totes, i no en surt cap d'aquest nou logo, tret de les que hi surt el jugador aquest del Barça, que fa les fotos. Però, i pensava...
No, aquest és un model, eh?
Eh?
Ah,
bueno, el xicot, l'home que surt amb la samarreta del Barça.
Aquest és el xicot de futbol.
No.
Sembla l'Alexanco.
No, és un model.
És un mindundi.
No. Però quina classe té? Perquè no ho fem un jugador?
Perquè, perquè tots els jugadors estan de vacances. No n'hi ha cap al club. I aleshores s'han agafat i li han dit a aquest xicot, posa't la samarreta...
Per uns calés.
Doncs alguns haurien de fer deures, que si diu.
Bueno, escolta...
I tants deures.
T'explico una cosa. I aleshores, per verificar que això que jo imaginava era cert, he estat buscant, new logo, Beko, tal, i finalment ho he trobat amb una mena de portal esportiu que es diu Bleacher Report, i que diu que el tracte aquest amb el futbol, entre el futbol un Club Barcelona i Beko, tot això que ja sabem, i diu, el tracte diu farà que surti a la llum el nou logo de Beko, que avui s'ha desvetllat per primera vegada. O sigui, amb la qual cosa, a partir d'ara, tota aquesta gent que té, que ahir vaig escoltar, que tenien rentadores,
sí,
neveres...
Sí, teles.
Teles. Beko, poden ja des d'ara anar al seu proveïdor perquè els canviaran el model per un altre que tingui el logo nou. T'he de dir una cosa, que el logo aquest està molt bé i jo, així de logos consolidats, jo si m'enrotllo molt a una cosa que tu et surt a la polla moltíssim,
home,
si m'ho dius tranquil·lament,
dius?
Però, per exemple, hi ha un cas excepcional també, que és el de Roca. A la Roca dels bàters i de les piques,
no,
i tot
Roca
això.
No de Roca Junyent.
No,
que
no, no.
Que també tenen un logo perquè tenen el despatx, sí, aquí al carrer Ribau. Sí. Tot
tenen a veure el Roca Junyent amb el Roca dels pisadors?
No, jo, que jo sàpiga, no.
Doncs el Roca...
Són parents de lluny.
Si us fixeu en els lavabos, en els vàters i amb les piques que tenen la gent a casa, els antics tenen una mena de lletra gòtica.
És molt bonica. M'agrada molt.
Sí, però la van perdre, aquesta, eh?
Però què dius, ara?
La lletra gòtica la van perdre.
Sí, home, diguem-ne, era ja molt tronada. Hi ha lletres gòtiques que funcionen, per exemple, el New York Times té una lletra gòtica impressionant, però també l'han anat fent evolucionar amb el temps, ajustant sense que la gent no se n'adoni, com per exemple el cas del MoMA, el MoMA de Nova York, molta gent no es va adonar que fa 13 anys el van canviar, perquè després de fer un estudi durant moltíssim temps, l'únic que va ser ajuntar lleugerament les lletres i el 99,9% de la gent no s'ha adonat que el logo del MoMA d'ara no és el mateix que hi havia fa 20 anys. Bé, doncs en qualsevol cas, el canvi que hi ha, si la gent té lavabos nous del Roca, veurà que la lletra ha deixat de ser gòtica, que el subratllat que hi havia abans s'ha convertit en un altre subratllat diferent, però també dinàmic i una mica amb el sentit ascendent.
I subratlla totes les lletres, cosa que abans només subratllava Oca.
Ai, ai. I crea un trencament entre una línia i l'altra. En fi, ja m'estic...
No m'agrada. No m'agrada.
Però doncs estic molt content de que el Beko hagi fet
Beko
la presentació.
Beko no. Beko. A veure si s'ho posa al cap. Beko.
Beko.
Però t'agrada tota aquesta història?
Sí, sí.
Beko?
Hosti, sí. No, desconeixia que estrenessin logotip amb la samarreta del Barça i amb aquest
patrocinador. Doncs jo també, només desconeixia això, sinó que existís una empresa que es digués Beko.
Bueno, ara només ens falta que ens diguem Beko o...
Becolona.
Estem buscant... Beko Futbol Barcelona.
Futbol Club Becolona.
Diuen que quan Qatar ja no pagui la samarreta grossa... Bueno, l'anunci gros, potser el Beko puja... Que no hi hagi un efecte Sanusi, com el que va quan el Madrid va tenir el Sanusi a la samarreta, que aquí va deixar de vendre's.
O que el Barça s'acaba, a l'estadi del Barça s'acaba dient Qatar Stadium.
Què dius ara?
O Beko? Beko Stadium?
O Beko Stadium. Qatar Stadium no el descarto jo, el Qatar Stadium.
Què dius?
No.
És Camp Nou. Això ho saps del cert?
No, però dic que tot això... Veurem com acaba això de la remodelació de l'estadi. Bé, anem amb el president d'Uruguai, aquest home que a vostè li agrada tant, senyor Marcelí.
Molt, m'agrada molt. Un home deixat...
De la mà de Déu.
Abandonat. Brut.
Pues a mi m'agrada molt, senyor.
Al mig del camp.
Jo fa 2 anys o així que sovint en traiem...
Jo no el coneixia. Va ser a partir dels documents que vas començar a portar del José Mújica, que el vam començar a descobrir i el vam acabar de descobrir del tot amb l'entrevista que li va fer Jordi Évole a casa seva, allà, ell, sense, vull dir, amb roba de
camp. Sí.
Bueno, brut, informal.
I ell seient de cotxe allà al mig del...
Sense problemes.
Del jardí, del pati.
Deixador.
Aquest home m'agrada molt perquè té una manera de parlar que... Hòstia, que és de carrer, que no fa aquella nena de llenguatge oficial del polític que parla d'una forma perquè quedi clar i exposa, sinó que parla com parlaria a la barra del bar. Aquest José Mujica, que per cert m'agradaria saber perquè en Fran Domènech en diu José. Això és una tendència que hi ha, per exemple, també amb els portuguesos. Per exemple, el Mourinho, també hi va haver, quan era a Madrid, hi havia una puita mania a dir-li José Mourinho. Què cony, José? No hi ha un accent, però si hi ha un accent és José. Mourinho, José.
José, és que clar, jo el conec des que només parlava portuguès, pràcticament. José. Jo he tingut, la vaig acollir a casa meva. Que...
Sempre ens ho recorda,
sí,
eh?
Sí, li vaig explicar.
El va tenir acollit...
a casa meva, que pagava... Cobrava 2.000 pessetes.
Quan va venir del...
Va venir i va començar a fer...
Quan va venir de traductor...
Del Bobby Robson. El vaig acollir.
No diu que només parlava portuguès.
Bueno, però era una metàfora.
Mira, ara si sembla, podem recordar.
I tant, poso.
Núñez va fer una concessió de dir, bueno, pues, d'acuerdo, però... Ara vull recordar, 10.000 pessetes al mes.
10.000 pessetes al mes?
Al mes, sí.
De l'any 97?
Del 97. Llavors jo vaig anar a dir-li al Mourinho, pobre Mourinho em va dir que amb això ell no podia viure.
Home, clar.
I que era impossible, i tot igual. Vaig tornar a arribar a entrar a l'habitació on estava el senyor Bobby Robson, que insistia molt. I finalment el president Núñez va accedir a pujar-li una mica, però no gaire més, Perquè va dir, bueno, doncs ja s'ho guanyarà, de moment que vingui, si fa de traductor... Per traductor no necessitem gaire més, perquè llavors el Bill Robson parlava d'un traductor, no parlava d'en segona entrada. No?
Clar.
Vaig tornar amb el senyor Mourinho, li vaig dir que podia pujar una mica més, però no gaire més. Bueno, al final, el senyor Mourinho, els primers mesos que va estar a Barcelona, va viure a casa meva, en un hotel meu, perquè no tenia per pagar més diners que per viure. I després ja, quan es va demostrar que era algo més que un traductor, ja li van pujar una mica més el sou, i llavors ja va agafar un pis i va anar a l'hotel. Però els primers mesos de vida del José Mourinho a Barcelona els va passar en l'hotel Arenas, perquè jo li vaig oferir una habitació perquè pogués viure sense pagar res, perquè si no, és que no podia.
Conversa amb Sergi Mas, des d'aquí una abraçada al Sergi, que vostè li va explicar l'arribada de José Mourinho al Camp Nou.
Cobrava 10.000 pessetes.
Ho has sentit o no?
Sí. Que cobrava. 10.000,
M'agrada molt.
I ara el que cobra Mourinho.
M'agrada molt que diu, 10.000, diu, li vam pujar una mica, vam parlar amb en Núñez.
12.000.
No imagino la conversa entre en Núñez i en Gaspar.
Sí, bueno, aquest senyor, el senyor Robson s'ho demana, però aquest senyor, bueno, no sé...
Ens
en sortirà més car el senyor traductor que no portar-lo d'aquí de l'escola oficial de l'idioma.
Quin sueldo li posem?
Pues 5.000 pessetes.
Però si cobra 10.000, no podem posar 5.000. És la veritat?
10.500.
3.000.
Hem de pujar 11.000, 12.000.
Ja l'he pujat,
20.000 pessetes.
No, però fiquis vostè que entre l'IRPF, l'IVA, els autònomos, vull dir que 3.000 i va, que ajuda, eh? Vull dir que aquest senyor traductor no ens ha demostrat res, eh?
Bueno, però quan domenos...
A qui ha traduït?
El senyor Robson.
Bueno, a part del senyor Robson, no té un currículum.
Bueno, però ja el tindrà.
Quan és un entrenador, s'ha entrenat, que li dic jo, a l'Orenzi, al Jabugo.
Sí, sí, sí.
Pues, sí, què et diria jo, els Palafolls, el Beco, sí. Pues, bueno, pues, o equips de primera divisió. aquest senyor Mourinho, a qui havia traduït?
Ara.
Havien traduït...
Entrenat, vol dir.
No, traduït, perquè no era traductor.
Ah, sí.
A qui havia traduït, Nureyev? Pues, aquest senyor, a qui havia traduït?
Exacte.
A Maria Callas havia traduït?
No.
A qui havia traduït?
No.
A Rummenigge? Pues, aquest senyor havia traduït a ningú, no?
Però li té de viure, no?
Bueno, per això li vam deixar amb 10.000, no, al final?
10.000,
bueno. Diu, va pujar una miqueta més.
Bueno, venga, Nitor, i va viure, i va, sort de l'amic Joan,
que el vaig acollir
a l'hotel. I el va deixar
a l'hotel. Que més vol, si tenia estat...
Però tornem a... L'amic Mújica.
Diu que va sortir un programa de la televisió de l'Uruguai que es diu La Hora de los Deportes, i la seqüència, no sé si l'heu vist, perquè ha estat penjada aquests dies als diaris aquests electrònics, se'l veu a ell i a la seva senyora esposa, que anant per un passadís, i llavors se li acosta un periodista amb el micròfon, li col·loca la boca i li pregunta... A més, perdona, era l'acte de rebuda dels jugadors de la selecció uruguaiana que tornaven després d'haver perdut contra Colòmbia i havia passat allò del Luis Suárez. Atenció al so, que és tan dolent gairebé com els de la telèfon francesa.
Sí, com el del nostre
corresponsal,
l'Àlex Vicente.
Jo, diguem-ne, només diré la primera frase que diu ell, que és la que més costa entendre, que diu que els responsables de la FIFA són una manga de viejos hijos de puta.
Presidente, ¿qué significó para usted este mundial? Cuénteme. ¿Qué le quedó?
Y la FIFA son una manga de viejos hijos de puta. ¿Hoy?
¿Lo publico esto?
Publicalo, por mí.
¿Y usted qué opina, Lucía?
Me adhiero a las palabras del presidente.
Bueno, ¿qué pasa si ho vol dir?
No, és perfecte, però hi ha un gest molt bo en el vídeo, que evidentment per ràdio és molt difícil de mostrar-lo, perquè és quan ell s'adona que el que acaba de dir li estan enregistrant, es du la mala boca en un gest que és molt característic d'un còmic argentí que es diu Fabio Posca, que és excepcional, que té un personatge que es diu Pitito i que quan actua en un teatre no té cap problema en constantment estar dient hijo puta, tot. Però que quan va a la tele sap que això no ho ha de dir i comença a dir-ho, però no acaba mai la fórmula hijo de puta i fa hijo de... I llavors es du la mà a la boca i és un gest que és clavat al del president Mújica.
Vols dir que el president Mújica imita aquest? O en aquest cas ha fet una recreació de...
O que és un gest molt habitual.
Té res a veure amb el que tenia Micus a casa seva?
Ai, sí, Pitito.
Què és això?
Que recordes que no saps qui és Pitito?
No saps qui és Pitito.
Qui és Pitito?
No saps qui és Pitito. No saps qui és Pitito. I tu eres un representant de la cultura d'este país?
Pitito, el personatge del Fabio Posca, a mi, per Pitito, Fabio Posca, que és un gran comediant i que té un personatge extraordinari que es diu Pitito i que recomano a tothom que entri a YouTube. I...
Si busques Pitito, el primer que et surt, efectivament, és Fabio Posca.
No és un personatge amb uns cabells de lleó.
Una cavallera prodigiosa.
Un home de la cultura barcelonina.
Claro, Pitito.
Pitito, no, Fabio Posca.
Pantalos. Un, dos. La mujer le dijo al marido, tráeme un chancho que tengo apetito. El hombre agarró su cuchillo preferido y al chancho salió a casa.
¿Qué pensó que dius tu?
Corre, chancho.
Parada i jo parlem d'un altre
Pitito. Pitito, de otro más cercano a nosotros.
Bueno, veig, ja te'l buscaré, el Pitito, claro. El Pitito de Barcelona.
Però expliqueu-m'ho ara, no em deixeu així amb la meva als llavis.
Això que era
Però què és? Que és un actor? Un cantant.
Era un personatge
de la cultura catalana.
Exclusivo, únic.
De la cultura barcelonina.
De la infracultura.
Cantava.
Bueno, no,
estava. Què feia?
Era exclusivo, únic.
Però, ara, diguem-ho...
¿Qué feia? ¿Qué feia? Tampoco sé.
Bueno, a ver, que llame la gente. Es que tenemos que contarlo todo.
¿Pero qué es que
Pitito? Era como un artista.
Era un artista del paral·lel, Pitito. Pitito també vivia amb uns micos a casa seva, que un dia va sortir TV3...
Vivia amb micos?
Vivia amb uns micos i un dia un veí que estava fins als nassos dels micos...
No puc
dir. Els va disparar amb una escopeta de balins. de les últimes coses que sé del Pitito. No et sé dir que...
No sé si però això que són anys 70, 80.
Diria que és mort, no ho sé, ara em fas dubtar fins i tot.
És com de l'època de Johnson, tot aquell esplendor del paral·lel.
Anys 60, 70.
A internet no hi ha documentació sobre aquest Pitito.
A internet, mira, avui demostra que això internet...
Està fallit.
Això del Google, això, hi ha un forat aquí.
No saben res.
Però saben el Pitito del Fabio Posca, que és l'interessant.
No, és el bo, no?
El bo és l'altre Pitito, el de Fabio Posca.
Posca.
I ara diré una cosa d'això de humoristes sud-americans. A mi el que m'agradava era el Jerry Rigoli.
Mira.
Que no sé si era argentí o xileno.
Sort de la Xènia, perdó, primer i últim dia que fas de Lluçà, eh? Perquè, noi, no trobes...
Pobre xico.
No
trobes aigua mar.
Mare de Déu.
No trobes aigua mar.
És això, eh?
Un desastre. Bueno, anem a... Sí, noi, mira, ja ho he trobat.
Què diu?
Sort de la Xènia.
Les dones en saben de fer aquestes coses.
Martes 26 de maig, Vanguardia, Vivir.
¿De qué año, venga?
A la vida y la diagonal.
Ahí están viendo la foto.
Sí.
Están viendo la foto.
Aquest és el Pitito. I aquests són els micos. Sí, pues, d'esquerra a dreta, Nicolás, Emmanuel i Pitito.
Oh, qué gracia.
He volcado en los animales todo el cariño que llevo dentro.
Eren titís.
Aventuras y desventuras, tiroteo incluido de los dos monos aulladores de Pitito, aulladores. Gamir.
Aviam, ara sí, busquem Gamir.
Ah, sí, ara sí, sí, va, ara. Va, home, fuera,
home. Doncs jo de vegades esmorzo en un bar que hi ha un individu que és exactament així, amb els cabells així de...
I ara, si vols, t'explico la crònica.
Explica, llegeix.
Cualquier otro hubiera elegido unos pececillos de colores o un perrillo faldero.
No, pero Pitito diferente.
Quizá. Un periquito. Él no. Eduardo José Federico Francisco María de Constantinopla Gamir y Pavesio de Molina Martell Vargas y Fernández de Córdoba de Cardabajal.
Sí,
noble.
Más conocido como Pitito Gamir o Pitito a secas.
Pitito.
Aquest és l'autèntic. Aquest és el bo.
Aquest.
El Pitito. Eligió dos gibones sagrados de Tailàndia. Unos monos que pegan unos alaridos de espanto, de ahí su nombre más común, monos aulladores. De monos aulladores saben ahora mucho más en la avenida Diagonal, esquina Paseo San Juan, donde vive Pitito desde hace unos 5 meses. Se conoce que un francotirador ya no quiso saber más el pasado domingo y abrió fuego contra ellos.
¿Quién año era eso?
Un 98, 26 de mayo del 98.
Pobre Pitito.
Un balín alcanzó de refilón a Nicolás en la cabeza.
Oh.
El agresor también hirió a un loro. Porque en la casa hay un perro, una tortuga enorme y dos loros. Y destrozó un cristal. El propio Pitito sufrió sus iras después de presentar denuncia en comisaría y otro balín estuvo a punto de darle en el patio interior donde está la amplia jaula de los gibones.
Qué drama.
El ángulo de los disparos permitirá a la policía averiguar de qué piso procedían. Luego ya se verá. I a partir d'aquí, pues, explica les... Té, mira, te la passo.
Gràcies. Em recorda molt aquella escena de The Wire en què el McNulty i el... dos personatges de Wire...
Hi ha una...
Diguem-ne, hi ha una bala que entra...
El pavo encara busca...
Rebota a la nevera.
Trobes aigua mar o...
L'últim que hem sabut...
Porto la galleda.
Ai, hem trobat una publicació de Facebook. Té una pàgina oficial de Facebook, Pitito Gamir.
Però viu, per tant.
Bueno, l'última publicació d'aquesta pàgina és del 2013, de fa un any, maig 2013.
Però és ell.
No és ell. És un José Apele Santolària de Puey Cruells.
Home, el Parapeles.
El Parapeles.
Doncs diu, nuestro querido y común amigo Eduardo Gamir, Pitito, ha superado el importante bache en el que se encontró hace un par de meses y me ha pedido que en su nombre os dé a todos las gracias por las importantes muestras de cariño que todos le habéis dispensado y las visitas que le habéis realizado.
Però quan és això?
Això és del maig del 2013, 14 de maig.
El Pare Peles ha sortit pel mig, també.
I diu, realment, com ho sabeu,
si anem de branca en branca,
en una residència
arribarem no sé on.
Bueno, és que amb 6 persones... Em diuen que amb 6... sí, si tu contactes amb 6...
Tot el món.
Sí, coneix, pots arribar on vulguis, eh?
Obama.
Pots arribar a Obama, pots arribar allà on vulguis.
Bueno,
hem acabat amb José Mújica o no? Perquè tot això venia pel Pitito, perquè imitava el Pitito que tu tenies al cap, que és el Pitito argentí.
El de Fabio Posca.
El de Fabio Posca.
I
nosaltres ens quedem amb el Pitito de la germana.
Doncs et recomano que només per variar un vespre que no tinguis res a fer, si és que hi ha cap vespre que no tinguis res a fer, busquis cometes Fabio Posca i et miris els dos grans personatges que té. Un és el Pitito i l'altre és l'Angelito.
És més fàcil de trobar que aquest altre Pitito. Vull dir que sí, no serà difícil.
No, l'altre més... Pitito, perdona, la Xènia Lobo ho ha trobat a l'instant. Sí. I tu, doncs, encara estàs aquí amb un tallat que va remenant, que buscant
quan
no sé què busca. Ara ja ho ha trobat. Ara ja has trobat les fotos.
Sí, una cosa.
Bravo! Ha passat 15 minuts.
Una de les coses que a mi em van ensenyar sempre en qualsevol despatx o ràdio és que mai al costat d'un teclat no hi ha d'haver una tassa.
Però amb això, perdona, aquí tothom fa el que li dóna la gana. Sí. Això ho fa la Montse Llussà, bueno, això ho fa l'abuelo Cebolleta, sí. I aquí tothom porta les seves tassetes i els seus cafès.
Fora.
Totalment d'acord.
Perquè un cop de mà, sense voler, aboca això damunt del teclat.
O una ampolla d'aigua.
Amb el que costa...
Sí, però l'aigua, perdoneu, l'ampolla d'aigua pot caure en un teclat i no fa malbé el teclat.
Perquè és neutre.
En canvi,
i a més que hi ha el tap. Ara. I una altra cosa. Bueno, amb el que costa de trobar aquí un micròfon que funcioni, perquè hi ha un micròfon d'aquests que sento amb altres programes que no hi ha al final. Imagina't...
Però això és el Freixas que es desconnecta.
No, el problema dels micròfons
ara
és...
Ara tapa l'ampolla el senyor Clapés.
El problema dels micròfons...
Sempre la té destapada.
Digui-ho.
Sempre tens l'ampolla d'aigua destapada i cada dos per tres aquesta ampolla fa cap per
teclat. Ell no té teclat.
Gràcies, Quim.
Però té cables electromagnètics.
Vostè el talla bé.
Els cables no són electromagnètics.
Vostè es pot electrocutar.
No giri la pel·lícula.
Perquè
com ha dit el Quim, a l'estudi no es pot venir
amb cafè. Si no es pot venir amb un cafè amb el carajillo. Ve si no vindre amb el carajillo. Ah, no em trauràs el carajillo. A mi no em trauràs el carajillo ni tu ni ningú.
Quim,
doncs una cosa.
Vostè qui és?
Agafi i faci com aquests pots que te'n donen el carajillo o el cafè, el que sigui, per emportar-te'l, tenen un tap que tu el tapes. I, per tant, allò sí que
el
pot
tap?
Estar.
Vol que li digui, senyor Estil? Vol que li digui, es pot posar vostè el tap?
Per via anal.
Però aquí la màquina no hi ha taps.
No hi ha.
He vist que hi havia de Pitito un llibre i tot.
Un llibre que té Pitito i altres gentes...
Explica-la.
Pitito i altres gentes devien vivir. Editorial Planeta, per la portada. Ja veiem que és un llibre de fa molts anys.
I quin és l'autor?
I què vol dir que per la portada ja es veu que és un llibre de fa molts anys?
És una portada així, amb una estètica, diguem, rònega.
Mare de
Déu. Un respeto, eh?
Aquest al Pardo no durarà. Haurem de posar-li un micro al llit de la Llussà, eh?
Sí,
perquè...
No. Ja farem uns cursos de disseny.
De portades.
I de portades. I de com una cosa antiga no necessàriament és dolenta. Igual que una cosa antiga no és necessàriament bona. Has dit rònega.
Hombre, claro.
Rònega.
Té una càrrega negativa.
Sí.
Totalment.
Us l'agafeu amb paper de fumat.
Sí.
Fuera, Pardo, fuera.
Jo he dit que és antiga. He dit que és antiga.
Estàs entrant amb molt mal peu.
No.
Perquè igual que una cosa nova no té per què ser bona pel fet de ser nova...
Però és que no ho he dit que fos dolent.
Has dit rònega.
Que era antiga. No, que tenia pinta de ser antiga.
Has dit rònega.
Hi ha com una cosa despectiva.
Has dit rònega.
Sí.
En aquest programa es fa morir. Jo ho denuncio públicament.
I immediatament.
Avui aprofitar les ondes... Per dir que en aquest programa es fa
com
movie.
Com que els ondes?
Fa què,
en aquest programa s'està fent movie. S'està fent movie a la meva persona.
Ho sé, escolta-te'm, això és la pesa. Mira, que com t'està dient coses...
És la típica manipulació.
Ara.
Del que vol grimpar i vol tirar merda.
Aquí arriba un amb tota la bona fe.
Com es nota a faltar la Maria Montserrat?
El Pardo, vols que et digui de cosa? Saps què vol? El teu lloc.
Sí.
Ja m'he posat aquí al costat, aviam si...
Tu vés buscant aquests individus.
Molt dit xerratxero.
No m'heu deixat dit que el subtítol d'aquest llibre tan interessant de Pitito i altres gentes devien vivir...
Digues, amb una coberta excepcional.
Amb una coberta brillant. Que és el millor que s'ha vist en el món del disseny.
Silenci, com es diu?
Diu, si usted no aparece en este libro, ¿por qué habla de la Jet Society?
Que era de l'Alpe Cornés.
Bueno, a tot això què? Ens has posat... No, és que hem d'anar acabant ja. Ens has posat un document i ja està.
I també hem fet...
De l'any 84.
Com que deixeu acabar?
Si ja ho matem.
Quina vols? Mira, jo t'ho puc oferir tres coses. Fem com el...
Un, dos, tres.
Tenim Pablo Iglesias com a líder de Pokémon. Pokémon, perdó. Gallardón, que té un fill que va tenir un accident i anava begut i tot això. I tenim el senyor Posada, que és aquell del Congrés,
del Congreso,
que fa una explicació sobre el cas Nos.
El cas Nos.
Tu pots triar.
Em puc quedar amb Jesús Posada?
Pues Jesús Posada.
Venga, Posada. Se aprueba la moción. Puede proceder.
No, Jesús, vamos con usted.
Proceda.
Adelante.
És un tall, diguem-ne, d'ell, parlant de tot això...
del cas Nos.
Del cas Nos i els processos judicials, i no hi té res a veure. Però aquí, sobretot, el que s'ha de remarcar, importantíssim, és l'última frase. Perquè, bueno, escoltem-la.
Respeto totalmente los procesos judiciales y por lo tanto no tengo absolutamente nada que decir. Esa es mi contestación y creo que es la que debo dar.
O sigui, després de dir...
No? O sigui, aquest no l'havia sentit.
Doncs diu, o sigui, respecte totalment els processos judicials i per tant no té absolutament res a dir, i diu, és la meva contesta i crec que és la que he de donar. Hòstia, és que més clar l'aigua. És a dir, quina manera més descarada de demostrar que diu el que toca, no pas el que potser pensa per dins, o potser no. Però, hòstia, si dius això, no tinc absolutament res a dir, para aquí ja i no segueixis, perquè...
No ho diu convençut.
El voler reblar el clau és quan la caga.
No ho diu convençut.
I creo que és la que debo dar. Vol dir que... Hosti, creo que la quedeu ara. Sí, calla tu.
Ara.
No sé si s'ha entès. Aquest home...
Sí que s'ha entès. Ja ho hem entès a la primera,
Sí?
Aquí hi ha un mal humor amb aquest programa.
És que a vegades saps quina...
Que m'estralla, que no se m'entén.
Que sí, que t'ho entès, això.
Això ho sento, però a vegades hi ha coses que no m'entén.
No, però els oients ho han entès a la primera. L'home diu això perquè creo. Diria una altra cosa, però bueno, dic això perquè...
Exacte, ja veus que sí ho han entès.
És el que s'ha de dir.
Perquè si digués realment el que penso...
Ara...
Aniríem a la República Espanyola. No? És una mica el que pensa alguns, també, de la dreta espanyola, que també la volen, la República.
Sí, mira, per fer com Sarkozy,
exacte,
que té 50.000 honrados.
Exacte. Ara anava a dir-te Jesús Posada, no, Quim Monzó.
Quim Monzó, abandono el hemiciclo, no té la palabra. Venga, arreando. Oca!
Però acomiada d'una manera millor, home. Quim Monzó, moltíssimes gràcies.
Molt amable.
Oca! Boca, tira pa fuera. Venga.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.